Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui parlarem amb Meritxell Rosselló, que ha defensat la tesi Acció Comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita. En el Preguntes amb Resposta, avui ens visita el pare Josep Frigola. Benvinguts, amics i amigues, a Església Viva, novament. Com és habitual, s'inicia el programa amb la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tornar a la feina. S'acaba l'agost i comença el setembre. I l'expressió que més escoltem és «tornem a la feina». És cert que per la majoria el mes de setembre significa retornar a les activitats habituals després del parèntesi de l'estiu. Cal iniciar de nou el treball professional, potser amb els desplaçaments habituals, cal preparar el retorn al col·le dels infants i adolescents, organitzar la vida domèstica de cada dia a la llar, reiniciar les responsabilitats que s'han assumit en institucions de les que som voluntaris. Tot plegat potser fa una certa mandra pel ritme de vida accelerat que sovint provoca estrès i neguit. En començar un nou curs, ens podem plantar cara a un ritme de vida que no ens deixa viure. Potser en arribar a la nit tenim la percepció de que no hem parat en tot el dia, però sense saber ben bé el per què. Podem tenir la impressió de que la vida se'ns escapa i se'ns encomana una sensació de malestar. Aquesta experiència no només és dels qui treballen a temps complet, també ho pot ser per alguns jubilats amb les tasques familiars i altres que han anat assumint. A més, en el nostre temps, potser encara estem saturats de WhatsApps, de mails i altres programes virtuals. Certament que el temps i les obligacions no les podem aturar, però sí que nosaltres podem cercar estones per parar, respirar, pensar, pregar i gaudir del que vivim i fem. La clau consisteix en trobar petits oasis, instants de silenci, d'adonar-nos que vivim, del que ens rodeja, de les persones i de les seves atencions, de les seves necessitats, de la natura, de les notícies, dels comentaris escoltats. Podem trobar aquests microespais en començar o acabar la jornada en els desplaçaments habituals mentre no siguem conductors de vehicles, prescindint d'una estona de tele. Res és tan urgent per privar-nos d'estones en les quals experimentem que vivim i per què vivim. Repassem i valorem les feines que fem, deixem que ens envaeixin els sentiments, llegim l'Evangeli i preguem. Algunes preguntes que ens podem fer per aprendre el pols de la nostra vida. Què he après avui? Què m'ha portat alegria o què m'ha entristit? Qui m'ha aportat quelcom especial? Què m'ha commogut? Què em porta preocupació? Què em cal agrair? Què he viscut amb alegria? He pensat en Déu, he pregat. Es tracta de dominar la vida i no deixar-se esclavitzar. No deixem que la successió dels fets ens aclapari i ens porti a un viure que no és vida, ni per nosaltres, ni pels qui ens fan costat a la família, al treball, al veïnat, a la parròquia, entre els amics. És fàcil de dir, de suggerir, però és més difícil d'aconseguir en el dia a dia en el qual complim les obligacions. Tanmateix, sempre es pot intentar. Sovint, la manca de serenor, la pressa acumulada, la fatiga, la podem projectar als altres dificultant la convivència. Finalment, un darrer suggeriment. Acudim a la pregària per donar gràcies i demanar. No dubtem de la força de la pregària. Si aprenem a convertir en pregària els problemes, les flaqueses, els interrogants, les necessitats, els motius de sofriment, les foscors, la nostra comprensió de les persones i dels fets serà nova i diferent, i també la nostra actitud. Per què no ho provem? I fins la propera setmana, si a Déu plau.
La recomanació d'estiu d'avui ens la porta el senyor Joan Mató, que és membre del Consell Parroquial de Palafrugell. Benvingut, senyor Mató.
Benvingut, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres quan vulgui.
La pregunta és, com a cristià tinc algun racó en el qual pugui meditar, malgrat trobar-me en ple estiu? Estic parlant de la costa que va de Tamariu fins a la platja de Castell. És una costa d'una bellesa extraordinària, però que pateix durant aquests mesos una invasió turística. Descartats els llocs de culte i el far ermita de Sant Sebastià, queda, segons el meu entendre, un lloc que harmonitza la bellesa paisatgística amb el silenci. Em refereixo al mirador de Roques d'Asa, situat a 130 metres sobre el nivell del mar. És un dels trams més interessants que presenta aquesta costa. És la zona immediatament interior del camí de ronda que va de Cap Roig a Castell. És un espai forestal, pins, alzines sureres, és un espai verge i silenciós. Té unes vistes magnífiques que arriben direcció mar fins al Platja d'Aro i direcció terra fins al massís del Montgrí. Hi ha un banc de fusta per descansar i a partir d'aquest moment, adoptant una postura còmoda i amb el cos relaxat, controlant la respiració, puc començar l'oració amb aquestes paraules en arameu, Maranatha, és a dir, vine Senyor.
Parlem tot seguit amb Meritxell Rosselló, que ha fet una tesi doctoral titulada Acció comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvinguda, Meritxell, què tal?
Molt bon dia.
Benvinguda. Parla'ns una mica d'aquesta tesi doctoral, Acció comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita. Per què vas decidir tractar aquest tema del fet religiós a la premsa escrita?
Bé, sobretot perquè vivim en un món cada vegada més complex i més multicultural, on també el factor religiós, que moltes vegades sembla desplaçat, doncs jo penso que és un factor important, doncs, per la convivència, i sobretot des dels últims anys que per la immigració han vingut persones d'altres països, doncs crec que és un factor primordial dintre de la cultura. I, per tant, jo crec que era important treballar-lo i sobretot analitzar-lo i sobretot dintre dels mitjans de comunicació.
De quina matèria era? De quina llicenciatura era?
Bé, jo vaig fer publicitat i relacions públiques. Era sobretot del tema de... Bueno, des de la vessant comunicativa ho he tractat, el fet religiós.
Bé, aquí has tret moltes conclusions. Digue'ns algunes conclusions que has tret d'aquest treball, d'aquesta tesi, acció comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita. Què t'ha sorprès més quan tu estaves investigant-la?
Bueno, sobretot jo quan vaig fer el doctorat, que ho vaig fer des de diferents vessants, perquè vaig fer... Primer de tot vaig buscar unes referències teòriques, que és en Janger Habermas i la seva teoria de l'acció comunicativa, i posteriorment doncs, vaig fer l'estudi de camp. Aleshores, al fer l'estudi de camp, que era l'anàlisi discursiu de les notícies religioses, la premsa, després vaig també voler indagar i anar a preguntar doncs, a periodistes que tractaven el tema, periodistes de mitjans, és a dir, mitjans més generalistes, puc dir així, des d'aquí a La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari Ara, com també alguns del que serien des d'allà a Madrid. Aleshores, al fer-s'hi l'entrevista, i també vaig fer entrevistes a representants de religions, que és el grup de treball estable de les religions, el GETER, a Barcelona, doncs ells a partir d'aquí em van parlar que una de les conclusions o una dels resultats que em vaig treure és que hi havia un desconeixement mutu entre les dues vessants, no? entre les dues parts, els periodistes i el que són els representants de religions. Sobretot aquest tema del desconeixement mutu i tal. Una altra de les coses que vaig treure com a conclusions és que sobretot les religions deien que als periodistes els faltava més coneixement respecte al fet religiós i, per altra banda, els periodistes deien que, per exemple, si l'Església Catòlica els informava molt bé des de departaments de premsa, però, en canvi, altres religions, que tot i que tenen una presència rellevant en implantació social, com l'islam o el judaisme, doncs no els informaven tant periòdicament ni, per exemple, els enviaven tantes notes de premsa i, per tant, això era possiblement un entrebanc a l'hora d'informar sobre aquestes religions. I una altra de les conclusions que em vaig extreure és que la premsa moltes vegades està condicionada per altres factors externs, com ja sigui el que és l'economia, el context on viu, i això també es veia incidit en el tractament de les notícies.
Tu creus que els periodistes, quan estudien a les facultats periodisme, de la mateixa manera que hi ha l'opció de poder estudiar periodisme religiós, periodisme cultural, hi hauria d'haver-hi també la possibilitat de periodisme religiós per estar més al corrent del que és el tema religiós, per exemple, el que és un arquebisbe, saber diferenciar el que és una arxidiòcesi d'una diòcesi, saber, per exemple, per què un capellà porta una casulla de color morat i no obert un diumenge, o no només pel tema catòlic, sinó pel tema judaïsme, no? Les festes més importants del judaïsme, quan comença el ramadà, quan comença la Pasqua.
Sí, jo penso... Tot és important que es toqui, evidentment que és important. Possiblement el fet religiós ja en els últims temps no ha tingut tanta presència en els mitjans de comunicació i jo també penso que s'ha anat deixant una mica de banda i aleshores el que és la polèmica s'ha convertit en una norma, no? O sigui, presentar ja les religions no des d'una vessant, des del coneixement i d'analitzar i descriure com són, sinó ja focalitzar-te en això. Sí que crec que seria important que en algunes universitats, sobretot que són un departament de comunicació de periodisme, hi hagués aquesta possibilitat. Sobretot el que s'estudia, o almenys des de que jo ho he vist en la vida universitària, es focalitza molt en la comunicació política. Però penso que també seria important doncs, veure una mica el ventall de religions i explicar una mica cada un dels conceptes, no? Com bé has dit vostè, doncs, no sé, per exemple, per què porten aquesta casulla el diumenge, o perquè se celebra el Ramadà o la festa del xai, etc.
Creus que les notícies estan lligades al poder econòmic i polític del grup comunicatiu?
En part sí. En part sí que estan, perquè moltes vegades possiblement això de la comunicació, ja després de fer una mica l'estudi o parlar amb alguns periodistes, amb alguns treballadors de mitjans, doncs sí que t'afirmen que cada vegada el que és la banda d'analitzar i de rigor professional han anat disminuint i s'ha tornat molt més corporativista, perquè precisament cada vegada hi ha moltes més canals dintre aquest món digital i ells cada vegada doncs, han de tenir o han de mantenir un nínxol de mercat, per dir-ho així. És a dir, han de mantenir aquest segment de lectors i del que és dels espectadors. Aleshores es treballa, penso molt, o sigui, la línia editorial ja és la que, o sigui, la línia editorial ja és la que dona més pes a l'hora de treballar les informacions, penso jo.
També la publicitat institucional pot influir de com es tracta una notícia o no?
En part sí. En part sí, perquè és el que, o sigui, els hi dona amb ells el que és la publicitat. També és en part és el que financia, no, el mitjà, i possiblement en aquest context que estem, que la premsa, sobretot la premsa i el que és els mitjans, ha anat una mica avall, o sigui, han patit bastant aquesta crisi econòmica, sí que és un factor que incideix en les informacions. Per exemple, Habermas, ell sobretot en parla d'això, que són els subsistemes anònims del món de la vida, no? O sigui, per una banda, aquesta publicitat, si vols dir, també hi ha publicitat institucional, manté la premsa, però també, per altra banda, és com és una invasió, no? Un factor invasiu de subsistema ideològic, que diu ell, a la premsa.
Molt bé, Meritxell, alguna cosa més que destacar d'aquest treball, d'aquesta tesi, acció comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita?
Bueno, doncs una mica sobretot això, que els mitjans de comunicació, com diu Habermas, haurien de ser més instància crítica del que és la política i dintre del món social, que possiblement i que ha d'impulsar sobretot el que ell diu en alemany Lebensbell, que és el món de la vida, i aquest món de la vida doncs és la... És que potser ara ho dic molt tècnicament, no? Però ell sobretot el que diu que és l'intercanvi intersubjectiu, l'intercanvi entre persones i la comunicació, i per tant els mitjans han de ser molt, molt curosos a l'hora de treballar totes les notícies, però també especialment el fet religiós.
Moltes gràcies a Meritxell Rosselló per estar avui amb nosaltres.
Doncs a vosaltres.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres el pare Josep Frigola, exmissioner i actualment, d'entre altres parròquies, de l'Alt Empordà, és el capellà del Santuari de la Salut de Terrades. Benvingut, pare Frigola.
Gràcies, igualment.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
De la infància? Bueno, potser el més... Anar a l'escola cada dia i fer moltes trapelleries o moltes bestieses amb la bicicleta i... O sigui... A l'anada i tornada de l'escola era tan intens o més que el fet d'estar a l'escola.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
Bueno, quan se'n va morir una gran amiga de Malgrat, la Montserrat Margall, i ho vaig saber des de l'Àfrica.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
El més alegre, segurament n'hi ha hagut molts, però potser quan vaig celebrar 50 anys de capellà la Immaculada de Figueres.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
El dematí, després d'aixecar-me de 7 a 8, pràcticament.
La seva principal virtut?
Ai, Déu meu, de virtuts, potser ser franc, ser espontani, relacionar-me d'una manera així ben plana.
El seu principal defecte?
A vegades, doncs, ser tossut, ser cregut, mantenir molt les meves idees.
Què és el que més ha après de la seva mare?
De la meva mare, que malgrat tot, malgrat que es posava nerviosa pel que anàvem fent o pel que no fèiem bé, doncs ens continuava estimant-nos.
I del seu pare?
El meu pare era molt més tranquil, molt més posat i feia molt de treball, molta feina, dedicat a la casa completament.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
D'una persona, doncs, segurament que és això, que sigui transparent, que es pugui presentar com un amic.
Què és el que més li molesta d'una persona?
El que més em molesta és el contrari d'això que estic dient, que sigui una persona que no te'n pots fiar, que és, la trobes artificial en la seva manera de relacionar-te amb tu mateix.
Què li demana a un amic?
A un amic li demano perseverança.
Quan fa que no plora?
Oh, no gaire, perquè a vegades m'emociono i hi ha moments, per exemple, en algun enterrament, tot i predicant, tot i fent l'homilia, m'han caigut les llàgrimes.
Quina cosa el posa trist?
Potser situacions de conflicte que no tenen sortida, que no s'hi veu sortida, t'hi has esmerçat, però no avança, no, la problemàtica no té solució.
A qui renyaria?
Em penso a mi mateix. A vegades em dic que burro que ets.
Què és el que més detesta?
Potser trobar-me incomprès, trobar-me abandonat dels altres.
Què és el que més li agrada de la vida?
La vida, doncs, poder-la gaudir cada dia, d'aixecar-te i dir avui és especial, és el meu dia.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
No ho sé, ara fora dels meus pares i de petons, d'aquests primers no n'he fet mai a cap persona especialment, sinó és pels familiars.
Una cita bíblica.
Estimeu-vos com jo us he estimat.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Ai, Déu meu, aquest dematí, a veure, ja, què li he demanat? Li he agraït el que vaig viure ahir.
Un lloc per pregar.
Doncs a vegades és a casa meva, al dematí, però qualsevol lloc, no distingeixo massa.
Un remei per no enfadar-se mai.
Pensar que no sempre tenim la raó nosaltres i que no sempre fem bé les coses nosaltres.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
A la nostra societat, el compartir, el ser solidari.
Quina és la seva afició preferida?
La meva afició preferida, doncs, futbol, veure futbol, veure'l.
El seu animal preferit?
Els animals, els gossos, potser.
Un polític?
Actualment en Puigdemont.
Un missioner?
En Quim Vallmajor.
Un país africà?
El Níger.
Un personatge de ficció?
No en conec masses.
Un personatge històric?
Els grans històrics, però... Doncs ara no en tinc cap d'especial.
Els seus actors preferits?
Actors, tampoc en veig masses
Una pel·lícula?
No, una pel·lícula, la que em va impactar molt encara era Mission, però és d'aquell temps ja.
Un llibre?
El pare Rupe, d'un periodista de Vida Nueva.
Un diari.
Bueno, el que llegeixo més és el Punt Diari.
Un plat gastronòmic.
Un plat gastronòmic, el Cargols.
Un club esportiu.
El Barça.
Un cantant, grup musical, compositor...
No hi tinc gaire ventall en aquest terreny.
Gràcies, pare Josep Frigola.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Des d'aquest divendres passat i fins al proper diumenge 8 de setembre té lloc la tradicional novena a la Mare de Déu de la Misericòrdia al Santuari de Canet de Mar. Enguany el tema escollit és el de la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc, Crist viu. El text s'ha dividit en 9 parts que es van presentant cada dia per part dels capellans convidats a la homilia de la missa que es fa a la tarda. El programa és el següent. A 6:45 del matí, celebració de la missa, meditació i oració de la novena. A 7:00 de la tarda, rosari. I a 7:45 del vespre, celebració de missa amb predicació extraordinària, que és el que havíem comentat al principi, que va relacionada amb l'encíclica del Papa Francesc. Aquest diumenge, dia 1, el poble de Navata puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. També aquest diumenge, missa presidida pel nostre bisbe a l'església parroquial de Sant Antoni de Calonge amb motiu de la festa major. Serà 1:45 del migdia. Dimecres que ve, dia 4, missa i recés de l'apostolat de l'oració a 7:45 del vespre al temple del Sagrat Cor de Girona. Dijous, dia 5, vigília de l'adoració nocturna a 10:00 de la nit al temple del Sagrat Cor de Girona. Dissabte que ve, dia 7, romeria dels pobles de Peralada, Vilarnadal, Masarac i Sant Climent Sescebes al Santuari de la Salut de Terrades. També hi ha una romeria de les parròquies del Pla de l'Estany aquest proper dissabte al Santuari de la Mare de Déu del Collell. A partir de 11:00 del matí, grups de treball, missa i dinar de germanor. Com cada primer i segon dissabte de mes, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari, missa, 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona. I també dissabte de la setmana que ve, visita pastoral a Tossa de Mar, missa presidida pel nostre bisbe a 8:00 del vespre a l'església de Sant Vicenç. Anem, amics i amigues, a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 1 de setembre. Saludem a tots els amics que comencen vacances. No és el cas de mossèn Josep Maria Amic, eh que no, Josep Maria?
No, faré la setmana, l'altra setmana.
Molt bé, Josep Maria Amic, que sempre el tenim l'estiu, doncs li agraïm, mossèn Josep Maria, que és el rector de la Vall del Terri i del Revardit. Què és això, la Vall del Terri i del Revardit?
Sí, són dos subcomarques que hi ha dintre del Pla de l'Estany.
Molt bé. Ja fa molts d'estius que mossèn Josep Maria Amic col·labora amb nosaltres i sempre li agraïm. Gràcies, mossèn Josep Maria Amic, quan vulgui.
El text d'aquest diumenge és Lluc 1:7-14. A dos nivells. Podem viure a dos nivells. En la contemplació del jo o en l'obertura a les persones, especialment les més descartades. Primer nivell. Tots pretenem ser o aparentar que som més que els altres. Tinc el millor cotxe, la millor casa, el millor càrrec. Estem en una societat competitiva, feta d'orgull, d'autosuficiència, i això descarta els que no tenen aquest nivell. Segon nivell, viure la justícia, la senzillesa, l'humilitat, i que fa costat als pobres. És el camí vers el qual ens mena Jesús, un espai on tothom s'hi pugui trobar bé. Això és el regne. La verdadera felicitat s'aconsegueix al costat dels descartats. L'aparent glòria humana al costat dels autosuficients i influents s'esgota en si mateixa.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.